tot costa.
Portugal i Cristiano Ronaldo ja són fora de la Copa del Món. L'Argentina i Messi tenen mitja part per evitar que Egipte els enviï cap a casa. La vella guàrdia del futbol mundial contra les cordes. Ho seguirem aquí, al Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dimarts, 7 de juliol de 2026, el dia que es tanquen els vuitens de final del Mundial de Futbol, en joc el penúltim partit d'aquesta ronda. Joan Fitó, bona tarda.
Què tal, Costa? Bona tarda.
El descans d'aquest Argentina 0, Egipte 1.
Sí, sorpresa monumental de moment al Mercedes-Benz Stadium, perquè està caient l'actual campiona del món. Una primera part que ha tingut absolutament de tot, perquè s'ha avançat Egipte al minut 14 amb un gol d'Ibrahim, el central del conjunt que ara mateix està guanyant. Ha fallat un penal Leo Messi al minut 20, l'ha tirat a l'esquerra del porter d'Egipte. Molt mal llançat per part de Leo Messi, és el segon que falla en aquest Mundial. Ha tingut una ocasió claríssima també Julián Álvarez, que també ha aturat el porter d'Egipte, i fins i tot Leo Messi ha enviat una falta de molt lluny al pal, la tenia prou controlada el porter d'Egipte, però ha tingut ocasions per empatar de moment el conjunt d'Scaloni, però...
Crec que hi ha una rematada també de cap de McAllister.
De McAllister, correcte, però de moment està perdent.
Si veus el marcador, dius, mare meva, si veus el partit, l'Argentina podria anar tranquil·lament guanyant, però és veritat que ha concedit un gol al quart d'hora i a partir d'aquí a Rama té tota la segona part per fer-ho, i aquí ho seguirem amb el Joan Fitó. Per cert, com m'has dit aquesta dada de Messi als Mundials en penals?
Doncs mira, n'ha xutat 8 en Mundials, 4 els ha convertit i 4 doncs els ha fallat Leo Messi.
Déu-n'hi-do, de demolidora pel millor futbolista de la història. És veritat que la final de Qatar va marcar i que aquests dos d'ara d'alguna manera queden compensats perquè han dut 7 de jugada. En fi, que estarem pendents, evidentment, d'aquest Argentina-Egipte. Als Estats Units, Roger Arbusà, bona tarda.
Què tal, Costa? Bona tarda.
Pendent de l'entrenament d'Espanya el dia després d'eliminar Portugal i ficar el cap a quarts de final.
Sí, ara mateix som al Cotton Bowl, que és un estadi de la perifèria de Dallas, on la selecció espanyola comença just ara el seu últim entrenament aquí a Dallas. L'endemà, com deies, de guanyar a Portugal a vuitens i hores abans de volar cap a Los Angeles, perquè tornem cap a Los Angeles per viure i veure aquest divendres aquests quarts de final Espanya contra Bèlgica.
Després en parlarem, analitzarem aquesta victòria dels espanyols sobre els portuguesos en el partit d'ahir. Ara és hora per repassar el dia al Mundial.
Resultats.
Portugal 0, Espanya 1, un gran partit que va decidir Mikel Merino al temps afegit, i als Estats Units 1, Bèlgica 4, la selecció belga superior a la nord-americana. Passen Espanya i Bèlgica, que s'enfrontaran, com dèiem, aquest divendres als quarts de final, eliminades Portugal i els Estats Units.
Agenda.
Avui es tanquen els vuitens i quedarà definit l'últim encreuament de quarts. Ara ho dèieu, en joc aquest Argentina-Egipte, i a les 10 de la nit, últim partit d'aquesta eliminatòria, el jugaran Suïssa i Colòmbia.
Per celebrar, el protagonista.
Per celebrar el final dels vuitens de final, ens han posat dos partits en horaris assumibles, 6 de la tarda i 10 del vespre, per tots els públics.
El protagonista.
Mikel Merino, que sempre apareix en el lloc i en el moment adequat, és l'home dels gols decisius i un especialista arribant des de la segona línia. Ja va ser decisiu en la passada Eurocopa, convertint-se en l'heroi als quarts de final contra Alemanya, i dos anys més tard, de fet, just dos anys més tard, ho torna a ser en aquests vuitens contra Portugal. No ha tingut una temporada fàcil perquè les lesions l'han castigat durant bona part del curs. El seu rol en aquest Mundial és el de suplent, no és titular, però hi ha jugadors que no necessiten ser protagonistes durant els 90 minuts, que amb una sola acció en tenen prou per ser decisius, i un d'aquests és el migcampista navarrès.
La notícia.
Els finals d'etapes a Portugal acaben aquí tant Cristiano com Robert Martínez. Cristiano va confirmar després del partit que al final sí, que aquest és el seu últim Mundial, i també confirma que plega el tècnic català Robert Martínez, que acabava contracte quan s'acabés el torneig. Un Mundial que ara ja sabem que Portugal no el guanyarà, i per això el Balagueri va anunciar ahir que no té sentit continuar.
En principi el candidat a substituir-lo és Jorge Jesus, des de fa algunes temporades al futbol saudita. És evident que Robert Martínez no ha aconseguit l'objectiu, però passar de Robert Martínez a Jorge Jesús és com anar del segle XXI al segle XIX.
L'anècdota.
El cas Balogun ha creat un precedent perillós, i resulta que un polític britànic del Partit Laborista i membre del Parlament el vol aprofitar per indultar Cuansa, el lateral dret d'Anglaterra que va ser expulsat contra Mèxic, que va veure una targeta vermella. Aquest polític es diu Noah Law, i ha escrit una carta oficial dirigida a Gianni Infantino en què reconeix que l'expulsió va ser correcta, que és justa, però demana retardar la suspensió, igual que la FIFA va fer amb Balogun. Diu que la integritat de qualsevol gran torneig internacional depèn no només que els jugadors i els àrbitres respectin les regles, però que també s'apliquin per igual a totes les nacions participants.
Molt bé. Amb Trump ja no hi podem fer res, ens l'hem de menjar amb patates, i més gràcies a la genuflexió d'Infantino. Es pregaria a polítics d'aquí i d'allà, de més enllà, senadores paraguaianes, diputats anglesos, que es dediquin a arreglar carreteres i ens deixin en pau gaudint el Mundial.
Què ha descobert el Torquemada?
Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
El Ricard Torquemada està emocionat, i ells ha dit que comparteixo amb ell aquesta emoció, o la vaig compartir quan vaig veure l'11 de Bèlgica d'ahir, que va servir perquè Bèlgica eliminés els Estats Units, perquè pensàvem, bueno, el partit anterior s'ha carregat les vaques sagrades per remuntar, però ja veuràs tu que l'11 dels vuitens tornaran a ser los mismos 11 de llonces. I no, Rudi García, bé, va prendre una decisió que acredita tota la seva personalitat.
Sí, no és fàcil, sobretot jo crec que a nivell de seleccions encara menys. Ahir Robert Martínez, sí, per exemple, va tornar al guió original.
Bé, fins i tot el va extremar, perquè en el partit anterior encara va tirar de Gonzalo Ramos al final, ahir ni
i
això.
Exacte. No tens la sensació que amb les seleccions els seleccionadors prenen decisions més fàcils? No sé, que es comprometen menys. Com
a mi m'estranya, perquè a més normalment estan a punt de fotre el camp, saps? Vull dir que ahir Robert Martínez, que ja tenia decidit que plegava, ho tenia correcte, molt fàcil per dir, escolta, Cristiano, em sap molt greu, i et paré una birra, però ha d'entrar Gonzalo Ramos.
Sí, l'altra via és no, diríem, no infringeixo cap línia vermella, i si me n'he d'anar me'n vaig, però en silenci, de puntetes...
Però i què quedarà? Que vas fer uns vuitens d'un Mundial en Portugal?
Bé, que vas caure igualment i que vas fracassar. En canvi, si fas el canvi i te'n vas al carrer, potser fas el canvi aquell dia que fas fora l'estrella, no sé. No, potser és una situació...
No és fàcil, No, des d'aquí assegut és molt fàcil dir-li a Robert Martínez el que ha de fer i el que no, però la veritat és que des de casa es veia bastant evident.
En canvi, Rudi García, que és un veterà, que no és un nouvingut, doncs per mi el seleccionador que més ha sacsejat l'equip des de l'inici del campionat. O sigui, no hi ha cap selecció al Mundial viva, gairebé diria que ni eliminada, que hagi el seleccionador remogut tant del guió inicial al guió actual. Perquè és que Bèlgica no s'assembla gens a la Bèlgica que va començar. Que va començar Meunier, per exemple, ja no hi és Meunier, hi és De Kuyper i Castany. Va començar Engoy, va continuar Tiaté per l'expulsió d'Engoy, ha tornat Engoy. Al mig camp ha aparegut Raskin del no-res, un mig centre del Rangers, i s'ha quedat ja a la plaça, aprofitant aquesta rebaixa de jerarquia de De Bruyne i Doku, els dos principals sacrificats, ara en parlarem. Ha aparegut Van Aken, no havia jugat els primers partits gens, i ha aparegut també a la primera línia Luke Bacchio. Clar, hi ha tan poca diferència per mi en algunes seleccions entre els 11 titulars i els 16-17 millors jugadors, que és una qüestió de contextos, i que aleshores es junta els contextos que tenen química, són jugadors que tenen una qualitat i un talent indiscutible, i no necessites respecte a segons quines jerarquies. Recordem que De Bruyne i Doku amb 2-0 a favor del Senegal són substituïts per Rudi Garcia al 10 de la segona part. Bèlgica capgira el marcador amb Raskin, Luke Bakio, després finalment entra Moreira, i Rudi Garcia no torna al guió original i li diu a De Bruyne i a Doku que s'esperin a la banqueta, com s'espera Lukaku, que si de casa la segona part hi apareixeran. I per mi Bèlgica fa els millors minuts del Mundial, la primera part contra els Estats Units,
sí, sí.
És veritat que contra els Estats Units tremolosa i excessivament tensa, per mi és una primera part excel·lent de Bèlgica, i amb nous protagonistes principals, de Ketelaere, que no havia aparegut a cop i volta, es converteix en el finalitzador, fa dos gols, Luke Bakio funciona, Trossard encara agafa més lideratge, Raskin assumeix personalitat al mig camp, Tielemans també eleva, diríem, la seva condició jeràrquica a l'equip, i De Bruyne, Doku i Lukaku s'esperen tant que De Bruyne encara s'espera. Vull dir que no va jugar ni un minut. I Doku i Lukaku apareixen amb 25 minuts per jugar, tenen bons minuts, Lukaku fa un gol, Doku desequilibra perquè el partit està més tou. És a dir, que ha remogut, ha sacsejat l'arbre tant que ha convertit un equip que estava amb dubtes en un equip que ara va amb el cap àlit i confiat. I això ho ha aconseguit Rudi Garcia, trencant jerarquies i escardant el guió, per mi, de manera molt meritòria, perquè el més fàcil és que tu ja saps qui són els actors principals, sí. Els secundaris, i segueixes el carril i dius, escolta'm, si de cas ja em diràs com hem quedat.
És difícil, perquè Doku per mi és un dels millors extrems del món, diràs. Potser no està en el millor moment, però és difícil carregar-se'l, i De Bruyne és una institució del futbol belga, gens fàcil deixar-lo a la banqueta, i Rudi Garcia ho ha fet. Ricard, veus Bèlgica amb potencial per sorprendre Espanya?
Home, veig molta diferència, però no tanta ja, saps? Uh-huh. O sigui, veig que Bèlgica és una nova selecció, clarament favorita a Espanya, però compte, perquè quan un equip agafa aquesta dinàmica, de cop i volta es convencen, els actors secundaris passen a ser principals, es miren i diu, escolta'm, que són protagonistes, tens una segona unitat a la banqueta per canviar el partit amb talent, si assumeixen la condició amb naturalitat de ser revulsius Doku, De Bruyne, Lukaku, o intenten guanyar-se la condició de titulars pels pròxims partits. És a dir, Rudi Garcia ja ha activat i ha sacsejat l'arbre, i ara cadascú ha de tornar a posicionar-se, i això vol dir que ningú es pot adormir. I bé, doncs no descarto que hi hagi, que Espanya tingui més problemes dels que es podien preveure als quarts de final, encara que mantingui la seva candidatura.
Bé, de moment, Rudi Garcia ja ha fet allò que Pep Guardiola li va recomanar a Xavi Alonso, i de primeres li ha sortit certament bé. Ricard, abraçada, gràcies.
Per cert, Jordi, deixa'm acabar, que se'n va als Estats Units a casa i se'n va amb ells Tillman, que vam parlar d'ell la setmana passada, i em vaig deixar l'últim capítol del llibre, que ja ha jugat al Leverkusen aquesta temporada. Sí. Que l'entrenarà el corresponsal del Tot Costa, Carles Martínez, aquest any,
Ah, que bo.
Que si vols alguna cosa de Tillman...
Sí, bé, en tot cas, tu que ets el fan número 1 de...
Bé, però alguna cosa de Bundesliga us farà.
Sí, home, sí, sí. Esperem que... Clar, no sé si el Leverkusen serà tan...
M'han dit que té moltes esperances en Tillman. Que li agrada molt i que és un jugador que passarà a ser fonamental al seu equip. Recordem que vam dir que jo em vaig quedar al PSV i que la temporada passada ja va fitxar pel Leverkusen, encara esperant, jo crec, el salt de qualitat definitiu a un equip més gran.
Ahir va tornar a marcar un rinoceron blanc al Boden Tillman, és veritat que amb una mica d'ajuda...
Sí, un rinoceron blanc i tort. Però
blanc amb taques, però va valer igual. Ricard, abraçada, gràcies.
Gràcies, Jordi.
Ha començat ja, Fitó, la segona part de l'Argentina a Egipte.
Sí, 5 minutets d'aquesta segona part. De moment, collant fort, Argentina ha tingut una ocasió tímida, Rodrigo De Paul, amb un xut des de la frontal, que aturat Shovir. Per tant, 5 minutets d'aquesta segona part. No ha fet canvis Scaloni, segueixen els mateixos 11. Té pólvora a la banqueta. Pot sortir Almada, que estava sent titular, o també Lautaro, però de moment els mateixos 11. 50 minuts de partit, Argentina 0, Egipte 1.
Pólvora, per dir-ho d'alguna manera, tenint en compte que Messi ha fet gairebé tots els gols de l'Argentina.
Lautaro, no? Lautaro n'ha fet un de penal.
Va, una miqueta. Més que Julián, sí que sembla que tingui pólvora ara mateix Lautaro. En fi, que seguirem, evidentment, aquesta segona part de l'Argentina 0, Egipte 1. Sònia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
Moment per repassar la resta de l'actualitat esportiva del dia. Què ens explica, Sònia?
El Barça avança en el fitxatge de Cancelo un cop eliminat Portugal del Mundial. El club blaugrana aprofitarà per tancar la incorporació del lateral en breu. L'Espanyol ha fet oficial aquest matí la segona incorporació de cara a la temporada que ve. Es tracta del lateral esquerre neerlandès de 24 anys, Hilinchi Hatman, que arriba cedit per una temporada procedent del Barley anglès, equip que també és propietat de l'Alan Pace. El president del club blanc i blau, Hatman, internacional pels Països Baixos i format al Feyenoord, serà presentat demà. Avui han presentat l'extrem Àlex Calatrava, que arriba del Castelló, de la segona divisió, i Sergio García es converteix en el tècnic del filial blanc i blau per les dues pròximes temporades. L'Espanyol femení ha incorporat la migcampista Paula Gutiérrez, procedent del Depor, amb contracte fins al 2027.
No és una qüestió qualsevol ser entrenador del filial de l'Espanyol, tenint en compte que Manolo González va arribar a la primera banqueta directament des del filial.
A fer pressió. En bàsquet, l'Eurolliga ha confirmat avui definitivament l'ampliació de 20 a 24 equips per a la temporada 27-28, amb l'obertura del procés per adjudicar fins a 8 noves franquícies de llarga durada a partir de la temporada 27-28. També treballen en la conversió de les 13 llicències dels actuals clubs accionistes en franquícies de llarga durada.
Profunda reconversió de l'Eurolliga, no aquesta temporada, sinó en un futur immediat. Vés a saber si amb la mà de l'NBA pel mig. Ja sabeu que l'NBA està mirant amb la FIBA, però l'NBA no es tanquen a res. Una incursió en el bàsquet europeu i una ampliació que pot tenir a veure amb la següent informació.
El dia que el Comitè Olímpic Internacional aixeca formalment la sanció a Rússia vigent des del 12 d'octubre de 2023, el COI deixa en mans de cada federació internacional i organitzador d'esdeveniments, com per exemple l'Eurolliga, la decisió sobre si acollir competicions a Rússia amb equips russos.
Per tant, el CSKA de Moscou, el Zenit de Sant Petersburg i l'Unix de Kazan, que formaven part de l'Eurolliga Lliga, quan va començar el conflicte entre Rússia i Ucraïna, tornaran tard o d'hora, crec que el Fitom deia que la temporada següent formar part de l'Eurolliga. Ho he dit bé, oi, Fito?
En principi, la temporada vinent no, llavors no,
la vinent vull dir la següent.
La que ve és Besiktas per Mónaco.
Molt bé.
El bàsquet Girona formarà part de la pròxima edició de la FIBA Europe Cup, la quarta competició continental, i disputarà per primera vegada, per tant, una competició continental. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha anunciat la renovació de l'escorta Ainhoa López per una temporada més. És la desena jugadora confirmada per l'equip gironí de cara a la temporada vinent. Mats Pedersen s'endú a l'esprint la quarta etapa del Tour de França després dels 182 quilòmetres entre Carcassona i Foix. L'eslové Tadej Pogacar ha perdut el liderat, ara en mans del noruec Thorstein Train.
Una etapa, per dir-ho així, de transició que analitzarem després amb l'Isaac Vilalta.
El torneig de tenis de Wimbledon, ja és a semifinals, Jannik Sinner, que s'enfrontarà al guanyador del partit que juguen ara Ogier Aliassime i Djokovic. El primer set guanya Djokovic 4-3. El Barça d'hoquei patins ha anunciat el fitxatge del davanter italià Davide Gavioli, que arriba del Ticino i firma per a 2 anys fins al juny del 2028. I en atletisme, a hores d'ara, es disputa la 29a edició del míting internacional Ciutat de Barcelona a l'estadi Joan Serraïma. La prova forma part del World Athletics Continental Tour en la categoria Challenger.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimarts, que té una pregunta per la nostra audiència.
A Twitter i a Instagram podeu participar en aquesta enquesta d'avui, que té la següent pregunta. El Barça fitxarà Cancelo per 10 milions. Us convenç com a lateral esquerre titular? Teniu tres opcions. Sí, no, Valdés millor o hauria preferit Cucurella?
De seguida ho comentem també. Fito, colla l'Argentina?
Sí, però sense ocasions clares. Passen els minuts. 10 de la segona, segueix guanyant Egipte. Argentina 0, Egipte 1.
Tinc la impressió que ha acabat millor la primera part del que ha començat la segona, com a mínim a nivell d'acabar l'ofensiu.
Sí, sí, només una ocasió, la que ha tingut Rodrigo de Paul amb un xut des de fora l'àrea, però li està costant, sobretot, un cop arriba a 3/4. És estar jugant tot el camp d'Egipte, però Argentina no troba l'última passada per intentar generar perill a la porteria de Shovey.
Des d'ara i fins les 8, amb un ull pendent d'aquest Argentina 0 Egipte 1 i amb la resta, amb l'altre pendents de la resta d'actualitat del Mundial, que començarem a repassar de seguida.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Avui amb la companyia del Sergi Soler. Hola, Sergi, bona tarda.
Bona tarda.
I de l'Anaïs Martí. Hola, Anaïs, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Molt pendents. Remuntarà Argentina?
Home, espero que sí.
Sí?
Jo hauria fet algun canvi al descans.
Ja, però és però... que el Fito veu molta pólvora i jo no sé si és que l'Onim veu tanta. De fet, ja ha fet un canvi en l'11 una mica estrany, aquesta incorporació de Paredes.
De Paredes.
I...
sí.
Bé, és veritat que Thiago Almada no estava patant-ho precisament, però a mi m'estranya jugar gairebé amb quatre mig centres. És veritat que li va funcionar a Qatar, però les coses... bé, quatre anys després no té per què funcionar igual. Argentina ja va tenir molts problemes per superar Cap Verd i avui, de moment, els està tenint, Sergi, per tombar l'Egipte.
Ja no seria una sorpresa... com la d'Aràbia Saudita, no? La primera jornada del Mundial del 2022. Això seria una bomba. No recordo els darrers Mundials que el vigent campió caigui tan... bueno, el 2018 a Alemanya, no? Dels darrers Mundials.
Bueno, el 2014 no Espanya es va fer una bona hòstia.
Sí, van caure 5 contra Països Baixos.
És veritat,
sí, sí,
que el grup no era fàcil, Holanda, Xile i Austràlia, si no m'equivoco, però...
a veure, que t'elimini... Persi, no?
Que t'elimini Egipte, que està fent un bon Mundial, però és Egipte, la veritat és que seria sorprenent, però bé, Argentina té...
És que no s'han classificat mai a la vida ni pels vuitens ni... ara sí, mateix sí. Pels quarts
de final. No, com les Àfriques darrerament estan a les finals i això, però crec que dos, tres jugadors només juguen fora d'Egipte, eh?
Sí, sí, no és una superpotència,
mira,
evidentment que no.
De l'11 d'avui només dos. Hassan, que juga a l'Oviedo, i Salah, que jugava al Liverpool aquesta temporada.
I Marmouja està a la banqueta.
Marmouja està a la banqueta, correcte.
I el porter no és titular.
A l'Al-Ahli, és el suplent de l'Al-Ahli.
I Hamza, que juga al juvenil del Barça.
Exacte. Sí, sí.
Bueno, a veure si el veiem uns minuts. Segurament no, perquè avui Egipte necessita qualsevol cosa menys fer gols.
L'altre dia va sortir...
A mi el primer dia que va sortir contra Bèlgica crec que em va agradar bastant.
I l'altre dia va sortir a la pròrroga, que hi ha poca cosa...
És que seria sorprenent que un tio que juga al juvenil del Barça, més bo que sigui, arribés a... Compte que ataca Egipte.
Compte, perquè intentava salar i el gol.
Mare de Déu.
El gol de Zico, si no m'equivoco, una contra molt ben traçada pel conjunt egipci, pilota als peus de Salah, que filtra la passada en profunditat per Zico, que amb la cama esquerra supera a Emiliano Martínez. Per tant, el 13 de la segona, salta l'absoluta sorpresa. Atlanta marca el segon, Egipte, Argentina 0, Egipte 2, si no m'equivoco, ha estat Zico.
M'he passat tot el Mundial pensant que em feia gràcia que un jugador actual es digués Zico i Ibai serà un dels jugadors del Mundial. Si això acaba així, la veritat és que bon contraatac dels egipcis, però crec que transició... transició discutible dels argentins. Han tornat bastant lents i segurament té raó el Sergi que al Dibu Martínez li ha faltat sortir a tapar espai una mica abans. Bé, si la cosa ja era complicada, ara ja directament és un repte majúscul el que té la campiona del món. Té una miqueta més de mitja hora per aixecar, vaja, com a mínim dos gols.
Compte que estan revisant una possible falta. Quan inicia el contraatac a Egipte, hi ha una possible falta sobre Lisandro Martínez.
Trepitjadeta,
no? Revisant el VAR.
Ah, sí.
El
sí, sí.
Peu espirada, dret de Lisandro, el trepitgen, i en principi pot ser que el VAR anul·li el gol.
Es pot salvar Argentina per aquesta trepitjadeta. Bé, queda a gust del consumidor si per això et poden anul·lar un gol. Jo crec que si tenim VAR... ha de servir per coses com aquestes. La falta és molt clara, és una trepitjada que fa que el jugador argentí perdi la pilota i l'àrbitre...
L'ha anat a veure Letizier, el francès.
A veure...
Ara salta el terreny de joc, fa la senyal del VAR i decidirà què fa amb el gol. Està parlant ara, ho senten els aficionats. si no m'equivoco, senyala la falta a François Letizier, per tant, no val el gol d'Egipte. Hi ha una falta a Lisandro Martínez a tres quarts d'atac d'Argentina, per tant, té vida encara l'Argentina, anul·la el gol François Letizier.
Esquiva una bala i de les malparides Argentina, que no obstant continua perdent 0-1 i que té mitja hora per forçar la pròrroga. Va, fetes les presentacions, marxem cap als Estats Units.
El Mundial al tot costa.
I és que l'Argentina i Egipte busquen una plaça als vuitens de final. Ja la té Roger Arbusà des d'ahir al vespre, la selecció espanyola, que es va desfer de Portugal en un partit molt trabat, jo crec que amb superioritat, no brillant, però sí superioritat clara d'Espanya, i amb un gol a última hora de Merino.
Sí, un partit molt igualat en tot moment, sobretot a la segona part, en què el ritme va baixar. És veritat que Espanya va entrar força bé al partit, després tot va ser molt ajustat. Ara parlarem de Ferran, però em quedo sobretot en Dani Olmo, un dels millors jugadors ahir en aquest Espanya-Portugal. Va ser titular un altre cop i, de fet, ja és un fix a l'11 de la selecció espanyola. En canvi, no va brillar tant Lamin, i això que es va lesionar el seu millor defensor, el seu millor marcador, Nuno Mendes, en una lesió que es va produir precisament durant una cursa entre ell i el jugador del Barça, i tampoc va estar Fi Pedri, que no travessa el seu millor moment. I decisiu Ferran, que fins ara estava fent un paper discret en aquest Mundial i que no li acabaven de sortir les coses. Ahir va sortir el 75, va entrar per Baena, va fer molt bons minuts, ho va arrodonir amb aquesta gran passada de gol, que és l'assistència que li va fer a Miquel Merino, que va resoldre el temps afegit. El davanter valencià del Barça el vam sentir ahir després del partit.
Bueno, antes de recibir ya sabía que Miquel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Miquel.
I ahir Luis de la Fuente reivindicava aquests jugadors, els suplents, jugadors com Miquel Merino, com Ferran Torres, que tenen pocs minuts, que no són titulars, però que quan surten et poden canviar el partit.
Y quiero poner en valor la importancia de los jugadores que salen en sustitución de sus compañeros que empiezan el partido desde inicio, porque no solo hoy, que ha sido un partido muy importante donde eso ha sido determinante la aportación de los futbolistas que han entrado en este segundo tiempo, sino si nos echamos la mirada atrás en la Eurocopa, también fueron determinantes. Luego eso demuestra el gran ambiente, la gran sintonía y la responsabilidad y profesionalidad que tienen estos 26 futbolistas.
Bona prestació de Ferran Torres en els minuts que va estar sobre el terreny de joc, fins i tot més enllà de la gran assistència del gol. Bon partit d'Olmo, que precisament havia estat substituït per Merino. Ho comentava de passada el Roger, partit discretíssim, un mes de Pedri. Jo crec que tindria molt mèrit que la selecció espanyola guanyi el Mundial amb aquesta versió de Pedri i amb aquesta versió de Lamin, que a poc va fent, però que continua estant lluny de la millor versió que coneixem de Lamin. A tot això, Roger, Espanya es fa forta a través de la fiabilitat defensiva.
Sí, s'allarga aquesta ratxa d'imbatibilitat. Són 90 minuts més i ja en són 609 sense encaixar cap gol en un Mundial. És el rècord personal que té Unai Simón, que ja va batre l'altre dia, però que allarga ara. I a nivell d'equip són 6 partits i mig seguits d'Espanya sense encaixar cap gol en un Mundial. I això és un altre rècord que fins ara el tenia Suïssa, que tenia una ratxa que va aconseguir entre el 94 i el 2010. Doncs ara Espanya, amb 6 partits i mig, la supera. Són mig partit del dia del Japó al Mundial de Qatar, després el partit contra el Marroc, que tampoc encaixa cap gol, i després el 5 d'aquest Mundial, contra Cap Verd, contra l'Aràbia, contra l'Uruguai, contra Àustria i ahir contra Portugal.
I dic fiabilitat defensiva perquè no és que Unai Simón estigui fent un recital, al contrari, intervé més aviat poc, quan intervé bé, però el gran valor d'Espanya és que no concedeix. Sergi, Anaïs, jo continuo sense veure Espanya lluïda, sí, superior a la versió que vam veure ahir de Portugal. És a dir, jo crec que Espanya va guanyar a última hora, però podia haver guanyat abans. No sé on la veieu. Abans comentàvem el Torquemada, aquesta renovada Bèlgica, no sé fins a quin punt pot inquietar Espanya, no sé quin recorregut li veieu a una selecció espanyola que ahir és indiscutible que supera un test, per més que Portugal no hagi fet un gran mundial, una prova de gran dificultat i que se situa allà a quarts.
Bueno, jo crec que Espanya està creixent, en el sentit, Lamine seria el gran paradigma, en Rodri també és un futbolista que està guanyant pes amb el pas dels partits, Olmo s'ha guanyat el lloc, i jo crec que l'equip està començant a fluir, la primera part, primera mitja hora és prou bona, Espanya genera dos o tres clares ocasions, i al final jo crec que acaba guanyant per inèrcia, pràcticament, perquè bueno, Portugal va tenir una estoneta a la primera part, però vaja, al mig del camp de Portugal tot el Mundial ha sigut plenament decebedor. Jo no sé si és perquè aquesta gent del PSG, João Neves i Vitinha ja venen de jugar al juny de l'any passat al Mundial de Clubs i ho han enganxat tot, i suposo que estan fosos també com Pedri, que va acabar la temporada des del mes d'abril-maig amb el Barça i estava bastant malament físicament. Però la veritat és que Espanya, bueno, sense fer grans coses...
Té més futbol que Portugal.
Té més futbol.
No més futbolistes, però sí més futbol.
Ve de guanyar una Eurocopa, podríem dir, entre cometes, sense Pedri, perquè sí. El lesiona Kroos, no?, als quarts de final contra Alemanya. I, home, la revàlida, si passa contra Bèlgica, jo crec que té, bueno, més cosetes, com deia el Ricard, la gran revàlida és França. I després trobaria...
Ja hi arribarem.
Veurem, però...
Ja hi arribarem.
Així que França, home, té un potencial ofensiu tremendo i a diferència d'altres fases finals amb Deschamps, va una mica més per feina i no veient les carències que pot tenir al mig del camp, amb Olise que es despenja una miqueta, doncs genera moltes ocasions. I clar, amb les bèsties que té a dalt, però bueno, ja veurem.
Però és una selecció a la que és molt difícil marcar-li gols, perquè la feina defensiva que estan...
Espera't, Anaïs, sí, que ara sí que cau el segon d'Egipte.
No. Sí, en una contra estava collant a Argentina, però a la contra, conduïda per Salah i executada perfectament bé a l'1 contra 1 a la banda dreta per Hassan, el jugador de l'Oviedo, posa la centrada per Zico, i ara sí, aquest sí que valdrà. És una gran jugada de Hassan per la banda dreta, que posa la centrada al punt de penal, i ara sí, Zico fa... El 0-2, ho estava intentant l'Argentina, s'havia salvat amb el gol anul·lat, però ara sí, minut 67 de partit, fa el segon Egipte, Argentina 0, Egipte 2, gol de Zico.
És una altra transició molt discutible, per no dir que lamentable, l'Argentina. Corna a favor dels argentins, un sol futbolista arriba gairebé fins a la corona de l'àrea, després, com deia el Fito, jugada de Hassan per la dreta. Aquest és el de l'Oviedo?
Sí, és el de l'Oviedo.
Doncs,
sí, sí, Haysem Hassan.
Bona jugada, bona passada de la mort, i ara sí, Zico, que supera el marcatge de Licha Martínez i clava el 0-2 sense que hi hagi pogut fer res. El Dibu, vaja, és el mateix escenari d'abans que intervingués el VAR, però clar, amb 10 minuts menys, Argentina té 20 i pocs minuts per fer dos gols, i sincerament en els últims instants
no ha tingut cap ocasió. La segona meitat ha fet dos canvis Scaloni, han entrat a Nico González, l'exfutbolista de l'Atlètic de Madrid, i Lautaro Martínez, han marxat Tagliafico i Rodrigo de Paul.
Molt bé, doncs a veure de què és capaç. Les cares dels argentins són un poema, començant a parlar de Messi, però el partit no ha acabat i de més verdes en maduren. Anna, i estic interromput parlant de la selecció espanyola.
Amb motius.
Sí, home.
No, que a mi m'agradaria destacar la feina defensiva de la selecció espanyola, especialment del Mundial que estan fent Cubarsí i Laporte. No és casual que no estiguin rebent gols. Crec que Cubarsí al final ha trobat en Laporte una mica l'Íñigo Martínez de la selecció, no?, que li està fent un molt bon suport. I al mig del camp sí que és veritat que ahir jo vaig veure especialment malament a Pedri en el partit d'ahir. També tenia Vitinha sobre tota l'estona, que no el deixaven respirar.
Però jo és que no li recordo cap partit brillant.
Sí,
com
sí,
deia el Sergi,
ahir
ja
va tenir
acabar...
una pèrdua al mig del camp, sí, que l'enganxa Cristiano, no, que dius, sí, ostres, no estem acostumats, no, a veure a Pedri. Sí que vaig veure a Rodri molt millor, crec que ahir va fer un molt bon partit. I per mi Lamine, encara que no estigui al 100%, segueix sent un futbolista extraordinari,
no, evident.
I que marca les diferències amb aquesta selecció. El que passa és que té tres a sobre.
El que dèiem al comentari d'abans no és en detriment de Lamine, al contrari.
No, sí,
deia
sí.
Que la meva imaginació era que les possibilitats d'Espanya de guanyar el Mundial passaven per una versió descomunal de Lamine. i amb una versió una mica d'progressió de moment, com diria Messi, les alcança.
Sí, en el cinquè partit és el primer que juga complert.
Sí, sí.
Vull dir, està. Oyarzabal ahir se'l va veure també vaja, molt descafeinat, va tenir un parell al principi i després ja res, i la versió de Dani Olmo amb la selecció a mi m'entusiasma, és sensacional, i crec que ahir de la Fuente la clava amb els canvis, perquè els tres participen en el gol, la jugada la comença Fabián, la toca Rodríguez i Ayera, Ferran i el gol de Merino, que és d'aquests jugadors que, ostres, es va criticar molt a Luis de la Fuente perquè l'havia portat i que s'hi portava 7 o 8 mesos sense jugar, i són futbolistes que ahir et marquen les diferències.
Doncs Espanya jugarà divendres a les 9 el partit de quarts de final a Los Angeles contra Bèlgica.
I la veig arribant a semis,
És el pressupost, lògic, sí. Però també et dic que jo veia Argentina a quarts fa pinta que se n'anirà cap a casona. A Portugal, Roger, dia de comiats.
Sí, final d'etapa per Robert Martínez i també per Cristiano Ronaldo. Robert, que marxa després de 3 anys i mig al càrrec, va arribar al gener del 2023, va guanyar la Nations League l'any passat contra Espanya, precisament. L'estiu passat ja tenia per contracte acabar amb Portugal un cop acabés aquest Mundial, i ell mateix va anunciar ahir que amb aquesta eliminació, ara que ja no poden guanyar el Mundial, doncs que no té sentit seguir.
Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto tiene total sentido.
I també Cristiano, ara ho dèiem, que ahir va jugar el seu últim partit en un Mundial, ho va confirmar ell mateix després del partit a la zona mixta, i de passada treia pit per demostrar que marxa ben tranquil.
Una consciència tranquil·la, ha dado mi mejor. Ha ganado 3 títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título. Pues contento. La verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016. Que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial, sinceramente. Por eso, repito, salgo de conciencia tranquila de mi mejor y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue.
Cristiano només té un problema, que és que la seva descomunal dimensió futbolística es veu superada pel seu ego. Sí. Si us hi fixeu, AC abans de Cristiano és igual que abans de Crist. Vull dir,
no t'imagines a Messi dient això.
No, clar, és que jo a Messi no li he sentit en la vida dir mai que és el millor jugador del món.
No.
Quan ho ha estat durant anys i panys. I aquest tio no perd oportunitat. Vull dir que el discurs ja estava bé, ha fet el que ha pogut, evidentment amb 41 anys que li vols demanar, però encara marxar i dir és que abans de Cristiano la selecció portuguesa en perdó era una merda. Jo crec que no hi ha manera menys classe d'acomiadar-se, però en fi.
A més, aquella Eurocopa van guanyar a França i prou.
No la recordo.
A Hongria, a Gales...
No, i Cristiano a la final no la va jugar.
Marca Eder...
No recordes que feia d'entrenador?
Sí, sí. Marca Eder, que després, en cap d'un any o dos, ja no sabia on estava.
Bé, doncs Robert Martínez, que buscarà nous horitzons. La veritat és que a mi, com a admirador del Robert, em queda el mal regust de trobar que s'hi va atrevir poc ahir amb remoure l'11 i intentar altres solucions, i Cristiano, doncs, carrera espaterrant, sempre amanida amb aquest ego estranyot que té el portuguès. Evidentment, també està de vacances el portuguès del Barça, Laia Tudel. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bé, és una manera de dir-ho, perquè tècnicament ara mateix no és del Barça, Joao Cancelo.
No, perquè va acabar la sessió el dia 30 de juny, però...
Ho tornarà a ser.
Ho tornarà a ser, és a punt de tornar a ser jugador del Barça Cancelo. Ja hi ha un acord verbal entre el Barça, l'Al Hilal i Cancelo pel traspàs del jugador. Les condicions d'aquest traspàs és que el Barça pagarà 10 milions d'euros entre fix i variables. El fitxa per dues temporades, tot i que estan acabant de tancar l'acord, podria ser que fos un 2+1, que hi hagués 2 anys, però un tercer any opcional. I una de les condicions que va posar Cancelo quan s'estava negociant és que no es tanqués ni es negociés aquest traspàs durant el Mundial. O bé es tancava abans, o si no ja haurien d'esperar després. I això, doncs, és el que va passar ahir, que Portugal va quedar eliminada i a partir d'ara s'accelerarà, doncs, tota la burocràcia per acabar de tancar el fitxatge. La burocràcia dels clubs àrabs no és ràpida. Això ja...
Vols dir que per tenir-lo el 31 d'agost va bé que ens hi posem ara?
Sí, no, vull dir que potser l'acord sí que el podrà anunciar el Barça, però saps aquells quan Cancelo va a la banda i recordem Ramon Salmurri.
Jo també hi era allà.
Això va passar amb un club àrab i amb un club anglès.
Sí, però que...
Amb Flash Gordon.
Sí, Gordon era...
Era per culpa dels àrabs.
Però, exacte. També estava aquí relacionat. Sí. No per culpa, sinó que hi ha un tema de burocràcia.
La paperassa valenta.
Exacte. Hi ha algunes coses que s'endarrereix. Bé, en qualsevol cas, és una anècdota. El fet és que el traspàs, l'acord ja està tancat.
Per una vegada anem amb temps, vull dir que...
Anem amb temps. Aquí ha estat molt important. Primer, que Flick ja va dir abans que acabés la temporada que el volia, tot i que va ser un fitxatge que ell no va demanar en el seu moment, però que després l'ha convençut i està molt satisfet del rendiment de Cancelo, sobretot la part ofensiva que li ofereix a l'equip en aquest lateral esquerre, i després que evidentment els jugadors volia quedar al Barça, doncs a partir d'aquí el Barça va començar a fer aquestes negociacions i ja pot dir que hi ha aquest acord verbal i que per tant Cancelo molt a prop de tornar a ser jugador del Barça.
Molt bé, l'operació no sembla especialment costosa, és veritat que el jugador té 32 anys, però també és veritat que acaba la temporada com a titular indiscutible, per tant 10 milions per un titular no sembla una operació costosa. És més, sembla una bona operació. La pregunta és si, que és la que traslladem avui als nostres oients, Sergi, Anaïs, l'horitzó de començar la temporada amb Cancelo com a lateral esquerre titular, us convenç?
A veure, tu tens unes prioritats, que és fitxar un nou, amb la qual per això no has anat a buscar... un Cucurella o un Grimaldo, i et va bé Cancelo perquè jo crec que la temporada passada ens va callar la boca
a tots, a tots, però uns quants, entre els quals m'hi compto, sí.
Comparat amb la temporada ahir veiem a Joao Félix, no? I els comentaris a casa, Joao Félix, bueno, Joao Félix va fer que 10-12 gols al Barça, alguns...
Tants?
Sí, jo crec que 10 gols,
jo
10
crec
golets
que ets generós.
Bueno, però va fer alguns golets importants contra l'Atlètic de Madrid, però vull dir, va ser... bastant decebedor aquella sessió, no? I en el cas de Cancelo tenim les fotos, no?, del dia del PSG i el dia del Madrid, no?, que arribava tard a la banda esquerra, on també el va piallar, no? I en canvi aquesta temporada, escolta,
10
i després
gols.
A nivell 10 gols, no? Més o menys.
No està malament.
A nivell de grup també parlen molt bé de Cancelo. No és el cas de Stesne, que es queda només per les seves virtuts dintre del vestidor i d'animador. I jo crec que, bueno, un tio que li ha passat per davant a Valde, el qual és preocupant, i bueno, a veure si això serveix una mica d'estímul pel Valde, que si no serà la darrera temporada aquí.
Anaïs, com ho veus?
No, jo tampoc donava un duro per Cancelo i em sembla que qualitat-preu és una operació perfecta. Et surt bé, és un jugador que el coneixen, que l'admiren, que s'hi porten bé. És veritat que si a mi m'haguessis donat per triar, tens tots els diners del món i pots fer el que vulguis, doncs home, no hauria estat la primera opció ni de bon tros. Però bé, tenint en compte la situació econòmica en la que està el club i que tot ha d'anar a la cistella dels ous del nou, em sembla una bona operació, i no esperava dir-ho. No esperava dir, em sembla bé el fitxatge de Cancelo, però sí.
L'Anaïs i el Sergi avalen l'operació Cancelo, i la nostra audiència. Sònia Oleart, bona tarda de nou.
Bona tarda.
El Barça fitxarà Cancelo per 10 milions. Us convenç com a lateral esquerre titular? Sí, no, Valdés millor, hauria preferit Cucurella.
Doncs el 68% pensen com el Sergi i l'Anaïs, diuen que sí...
Espera't un segon.
Sí, perquè retalla distàncies l'Argentina, pilota que posa a l'àrea Leo Messi des de la banda dreta, la posa tancadeta amb la seva cama esquerra, remata el Cuti Romero des de la frontal de la petita, i podria haver fet una mica més el porter egipci, però fa el primer...
Sí,
estan demanant fora de joc.
A veure...
És una bona centrada.
No, fora de joc, no.
Sí, no és fora de joc, per tant, pujarà el marcador.
Re, re.
La rematada del Cuti, que fa el 1-2, Argentina 1, gol del Cuti Romero. Egipte 2, queden 10 minuts més l'afegit.
Vamos, 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 diu la dona del Cholo Simeone, que està més nerviós que quan és a la banda dirigint.
Estava amb una copa de vi, per això, molt nerviós.
Sí,
no?
Però la copa està abandonada allà i sí. Fa estona que va amunt i avall sí. I ara ha rebut els ànims de la seva parella. 1-2, queden 10?
10
més l'afegit, que això vol dir que seran 20 tranquil·lament. Doncs pendents de veure si l'Argentina és capaç de forçar la pròrroga. Sònia.
Doncs deia que hauria preferit Cucurella de 7% i no Valdés millor 15%. El Damià diu 10 milions són una quantitat més alta al que es podia esperar, però no sent pro Cancelo. Després de la primera etapa, en canvi, la temporada passava a donar solucions diverses a l'equip i avui dia, fins i tot, un juvenil val gairebé 10 milions. Val més boig conegut que el que pugui venir. El Biel diu Valdi va tirar la porta la primera temporada, però després no ha rendit com va mostrar que podia. Ens hem de deixar de tant sentimentalisme. Cancelo és competència, una mica cara sí, però potser farà reaccionar Valdi si no venda per fer lloc a algú altre de casa o de fora. Lluís Penya-Segat diu, m'agraden els jugadors que ho donen tot com ara Cancelo i de Cucurella, millor no en parlo, ens hem de mentalitzar que els jugadors de la Masia que marxin no tornin pagant-hi diners. A l'Alfonso diu, depèn de diferents factors com si tindrà el mateix rendiment que la temporada passada, de si Valdi seguirà empitjorant o tornarà a ser el dels seus inicis, de si hi ha un altre lateral millor fitxable, o el David diu Cancelo no pot jugar de lateral, és un pèssim defensor, bon extrem això sí, i el francès diu sí, per mi és millor que Valdi i molt més barat que Cucurella.
Doncs la nostra audiència, per aclaparadora majoria, 2 de cada 3, sí, confien en Cancelo com a lateral esquerre titular. Gràcies, Sònia.
Fins ara.
Laia, alguna cosa més?
Res més.
Mercès.
Adéu.
La firma.
La firma d'avui em consta que està seguint des de la ciutat esportiva de l'Austin Football Club el partit de l'Argentina. Vaja, si t'agrada el futbol ara no estàs fent una altra cosa. Ilias Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Molt bé, aquí he fet una aturada per parlar amb vosaltres, però estem tots els companys i entrenadors seguint el partit de l'Argentina contra Egipte.
I què, ho aixequen això o què?
Sembla que sí, no?
Sí?
Només els hi fa falta un altre gol i anem cap a la pròrroga, però clar, fins ara ha sigut un partit on s'ha vist un equip d'Egipte bastant sòlid i amb energia.
L'acaba de tenir Lautaro, una jugada per la banda dreta de Messi, que la posa a picadeta per Lautaro, posa el cap al davanter de l'Inter i la pilota que marxa fregant el pal esquerre de Schober, 8 pel final... A punt d'empatar Argentina, a punt d'empatar Lautaro.
Em deixarà malament al final Lautaro, però si els argentins han de confiar en la punteria de Lautaro, em sembla que estan llestos. En fi, veurem com acaba aquest partit. Avui trucàvem a Lilie, que en anteriors converses ens va explicar que havia coincidit amb la selecció nord-americana, la selecció dels Estats Units en la seva fase de preparació pel Mundial, i et volíem preguntar, Ilie, com vas veure aquesta derrota, aquesta eliminació clara a mans de Bèlgica? Segurament vam anar a veure la versió més menys convincent, més esfilagarsada dels Estats Units el dia més important, no?
Sí, va ser... No crec que va haver-hi molt gaire recorregut en el partit. Només començar ja es va veure que si ve l'escenari, que si ve...
Espera, Tili, que ha marcat Messi.
Embogeix Argentina perquè Leo Messi acaba de fer el gol de l'empat. Una pilota posada a l'àrea pel mateix Leo Messi. 2 rebots dins de la petita. Acaba als peus del futbolista, el 10 de l'Argentina, que amb l'esquerra remata des de la frontal pràcticament de la petita. No hi pot fer res el porter d'Egipte. Empata Argentina, 7 pel final. És el 8è gol de Leo Messi en aquest Mundial. Argentina 2, Egipte 2.
Ni col·locació, ni històries. Li ha fotut una castanya, tal com ha caigut la pilota a l'àrea petita, i porter, pilota i tot el que ha trobat en el camí cap dins. Increïble. En què? En 5 minuts ha capgirat? 5-6 minuts?
Sí, 5 minuts. El 79 i ara el 84.
Una altra jugada a pilota aturada. La despengen al segon pal. Mira, Lautaro, sí. De la manera que pot, la toca Montiel enrere, també de la manera que pot, i arriba Messi i remata de la manera que sap. Que
és el 9è partit consecutiu en mundials que marca Leo Messi, 9 partits.
I és el 8è en aquest mundial, que el situa com a màxim golejador,
sí.
Per davant de Haaland i Mbappé.
I Mbappé amb 7.
Molt bé, doncs Messi que ha començat fallant un penal, de moment porta l'Argentina a la pròrroga, i tal com veig els egipcis, potser no arribem ni a la pròrroga, és increïble aquest esport, no té explicació per més estona i més hores de ràdio que hi dediquem. I li estàvem parlant, mira com salta Simeone. En fi, Ili, et preguntava pels Estats Units que realment és que no hi va haver ni partit, en part perquè Bèlgica va estar molt bé, però vam veure una versió molt, molt apocada dels Estats Units. No sé si des de la teva òptica, potser afectats per tot el sideral de Balogun, o hi tens alguna altra explicació?
Segurament. Sí, vam veure una actuació que va recordar potser a l'Estats Units de fa 4, 6, 8 anys, no? D'una selecció no tan preparada o llesta per un partit d'aquestes característiques. Jo no volia nombrar-ho, no volia treure-ho, però perquè no m'agradaria barrejar la política i l'esport, però, clar, no sé fins a quin punt el comentari del president, de Trump, va afectar a l'equip i si més no a l'entorn, no? Sí que és cert que es va parlar moltíssim d'aquest comentari de la situació amb el comitè de Fair Play, però clar, després has d'intentar preparar el partit, intentar controlar aquestes emocions i fer una feina que és un repte, no? Que potser no estàs acostumat a fer-la o no l'has hagut de fer durant els primers partits, però que en aquest cas era necessària de cara a afrontar aquests vuitens de final contra Bèlgica.
Doncs ja no ens queden anfitriones. Primer va ser el Canadà, a la matinada anterior havia estat Mèxic, i ara els Estats Units, que ha fet un mundial molt més que digne, però que certament ahir no va poder plantar cara a una renascuda selecció belga. I li acabo. Tu des del primer moment ens vas apostar per la candidatura d'Espanya, després del que vas veure ahir contra Portugal. Abones aquesta tesi? Tens dubtes perquè li està costant? Com ho veus?
No, sí, són per mi són els grans candidats a guanyar el títol. Sí que és cert que en un partit, o inclús en 20-30 minuts d'un partit en els que no estiguis encertat o l'altre equip pugui aprofitar-se'n de situacions en contra, doncs es pot escapar, no? Però jo crec que no és per tenir la raó, no, perquè un dia la raó la tenen uns, un altre dia la tenen els altres, però a mi m'agrada o prefereixo tenir la raó quan guanyen els equips que practiquen bon futbol. I en aquest cas, per mi, Espanya és l'equip que practica millor futbol de totes les seleccions del Mundial.
Doncs veurem si aquest pronòstic inamovible de Lille des del principi del Mundial s'acaba complint. Abans ho comentàvem, ara ve Bèlgica. Si en hipòtesi després vindria França, encara queden capítols per escriure i n'anirem parlant entre d'altres amb Lille Sánchez. Lille, gràcies, una abraçada.
A vosaltres, fins la propera, una abraçada.
Des de dalt, Roger, alguna cosa més?
Res més, que l'entrenament de la selecció espanyola ha anat amb normalitat. Això vol dir que la Minimal, per exemple, que l'altre dia després del partit contra Àustria no es va exercitar perquè era un entrenament de recuperació, avui sí que ho ha fet, tot i que podria ser que s'hagués quedat a dins, no ho ha fet, tothom bé. I avui cap a Los Angeles, la selecció espanyola viatja a les 6, ja que va a Califòrnia per jugar divendres aquests quarts de final.
I amb ells el Roger Arbusà. Gràcies, Roger, bon viatge.
Gràcies, adeu.
I gràcies també al Sergi Soler i a l'Anaïs Martí, que us acomiado, però us podeu quedar a veure aquí el desenllaç de l'Argentina a Egipte. Nosaltres també ho farem, això sí, abans hem de fer una petita pausa. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
Cris Joanico, Llach Gené 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
Com a maleta experta en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
Víctor Fernández, alias
El Pajarito.
Hi ha futbolistes que no juguen per fama.
És una superació estar aquí.
Ni per diners.
Aquesta lliga no es pot subestimar pas.
Per ells, el futbol és molt més que un esport.
Si me quitasen el futbol, no seria persona.
És com una excusa. Nosaltres igualment podem demostrar que tenim discapacitat, també podem trencar barreres.
Sí, estic molt content amb mi mateix.
Nits sense ficció, genuïns, això és una altra lliga. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
De dilluns a divendres a les 8, Catalunya Vespre.
A Catalunya Ràdio i 3CAT Info. Catalunya Vespre.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més.
Ningú t'ho explicarà millor.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
Valentia per donar-ho tot des de la sortida.
Entrem en l'afegit de l'Argentina a Egipte. Empaten a dos. Fitó, quants minuts de jugaran?
7 d'afegit. 7 minuts perquè l'Argentina faci el 3-2.
Molt bé. Crec que no el podrem acabar ni al tot costa, però a veure si es va llogar el marcador abans o no de la pròrroga. El Tour, quarta etapa. Isaac Vilalta, bona tarda.
Bona tarda, Costa.
La notícia és que no només avui no ha guanyat Pogacar ni li ha deixat guanyar l'etapa a ningú, sinó que a sobre ha perdut el liderat.
Però fixa't que fins i tot volia perdre el lideratge.
Ah, veus, ja m'estranyava a mi. I ha fet algun gest que ho demostrés? Com
no,
l'altre dia,
però,
no, eh? Avui no.
No, però vaja, ja lluita amb el lloc groc i li va bé, eh? De fet, li va bé per treure's pressió de sobre, per no perdre aquest temps post-etapa amb podis, entrevistes, compromisos, etc. El que és cert és que hi ha hagut una fuga de 34 ciclistes, s'ha anat fragmentant al llarg de la jornada, al final ha guanyat Mats Pedersen, un corredoràs dels millors que hi ha al món, i en aquesta fuga hi eren corredors com Thorsten Train, el noruec, que és el nou líder de la general. Ara Train és líder amb 28 segons sobre Sean Quinn, Bacek està a gairebé 4 minuts i Pogacar és quart a gairebé 8 minuts. I és que avui el grup de Pogacar, Vingegaard i companyia ha arribat a 13 minuts del vencedor de l'etapa. Fuga totalment consentida.
A 8 minuts i preocupats. Demà home, més.
Preocupadíssim.
Sí, sí. Vaja, no dormirà avui Pogacar. Isaac, abraçada, gràcies.
Vinga, que vagi bé.
Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
Doncs no hi haurà pròrroga, Fito.
No, perquè li ha donat la volta a l'Argentina. Contraatac que comanda Lautaro Martínez, la posa el jugador de l'Inter des de la banda dreta, remata Enzo Fernández, creuat, fa el tercer l'Argentina, perdia el minut 79 per 0-2 el conjunt d'Escaloni, ho aixeca Argentina, Argentina 3 Egipte 2, queden 5 minuts de partit.
Ara les cares lògicament que són un poema són les dels egipcis, bé, en fi, tenen 5 minuts, però se'ls ha escapat, no sé què.
Estan reclamant un possible penal, crec, a l'acció prèvia.
A l'altra àrea?
Sí.
No m'ho ha semblat. No, l'àrbitre diu que torno trompeta, que vagin a centrar. 3-2, queden 4 minuts d'afegit. M'imagino que n'hi haurà algun més. Mentrestant, Sergi, Andreu, bona tarda.
Què tal? Com
aprofitem per explicar que l'Espanyol ha presentat el seu primer fitxatge i ha anunciat el segon.
Sí, començo per l'anunci. El segon fitxatge és el del lateral esquerre neerlandès Hartman, de 24 anys, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. Hartman és internacional, va iniciar la seva carrera al Feyenoord, amb qui va guanyar la Lliga dels Països Baixos fa 3 temporades. Ve a suplir Romero, que no és poca cosa. D'altra banda, avui hem presentat Àlex Calatrava, l'excedent barceloní de 26 anys, que arriba procedent del Castelló, firma per 5 temporades, arriba amb tota la il·lusió del món, debutarà a primera divisió. Això sí, perquè fins ara ja ha recorregut per equips del futbol català i a segona 2 temporades amb el Castelló. El dia en què el club també ha anunciat que l'exjugador perico Sergio García serà el nou entrenador del filial fins al 2028, Aquesta última temporada havia entrenat la selecció sub-17 espanyola i abans el juvenil de l'Adam.
Doncs un dia molt productiu a Can Perico.
A tot això que ha començat avui, les revisions mèdiques, proves físiques, etcètera, etcètera. Amb la...
Ja t'estàs preparant les vacances a Navarra.
Exacte.
Ah, veus que bé. Molt bé, doncs l'Espanyol, que ha anunciat un fitxatge, n'ha presentat un altre i ha captat un entrenador que, de fet, torna a casa, com és Sergio García. Sergi, gràcies.
De la...
Minut i mig i les 8, miniball de bastons, canvis i l'afegit que va avançant amb Argentina ara ja classificada.
Sí, queden 2 minuts i mig, no s'ha jugat des del gol d'Enzo Fernández, reguitzell de targetes, ara entra, marxen Julián Álvarez i el Cuti Romero, entrarà Otamendi, per tant, 2 minutets per acabar, ha remuntat Argentina, que perdia 0-2 al minut 79, i guanya 3-2 quan en queden 2 per acabar l'afegit.
Nosaltres marxarem al resultat final amb butlletins d'aquí no res al Catalunya Vespre, l'anàlisi completa al Catalunya, al Club de la Mitjanit a partir de les 11 amb el Xavi Campos. Nosaltres hem d'anar marxant, riure de cara de pomes agres de Salah. Fito, gràcies.
A tu.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb l'Aina Grau a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, el Dani Rodríguez com a responsable de l'Estudi 5 i el Manel Gil al control central. I gràcies a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Insisteixo, més Mundial, més esports a la sintonia de Catalunya Ràdio a partir de les 11, el Mundial al Club de la Mitjanit. Atrapa la pilota el Dibu Martínez, 3-2 a 2 minuts pel final de l'afegit, guanya l'Argentina. Quedem per demà. Leo, vols un altre Mundial, eh?
Esa copa tan linda y tan deseada por todo.